Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Bon dia, Salut demana al govern espanyol que Barcelona i l'àrea metropolitana passin dilluns vinent a la fase 1 de desconfinament, una data el 25 de maig en què també vol que entrin a la fase 2 al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran. Aquesta declaració d'intencions ha coincidit amb les primeres hores de rebaixa de restriccions a la capital catalana i gran part de l'àrea metropolitana, on s'ha reactivat el comerç sense cita prèvia, com a la resta del país. En paral·lel, les primeres imatges d'afluència a les terrasses s'han pogut veure ja als carrers de ciutats com Lleida, Girona o Igualada. Així encapçalem una nova edició del Notícies en xarxa. Avui és dimarts, és 19 de maig. Repassem més titulars de la jornada, com per exemple que les mascaretes seran obligatòries en espais tancats i al carrer quan no es pugui garantir la distància mínima de 2 metres de seguretat. Una ordre ministerial ho regularà els pròxims dies i s'afegirà a la normativa del transport públic, on ja està prohibit viatjar sense aquesta protecció. Nou repunt amb 112 persones mortes per coronavirus a Catalunya. Es trenca així una tendència de 5 dies seguits per sota del centenar de víctimes. Pel que fa als positius, se n'acumulen poc més de 60.000 després que Salut hagi reconegut un error de còmput de 3.000 casos que en realitat no ho eren. Salut farà 1 milió de testos serològics per tenir una fotografia sobre la immunitat del coronavirus a Catalunya. Un primer estudi del govern espanyol apuntava que un 6% de la població ha desenvolupat anticossos. La Diputació de Barcelona injectarà 1.000 milions d'euros per la reconstrucció econòmica i social dels seus municipis arran la crisi del coronavirus. Amb aquest pla, que s'allargarà durant els pròxims 3 anys, es vol garantir la solvència dels ajuntaments i reforçar l'assistència a les persones més vulnerables. Barça i Espanyol ja poden tornar a entrenar el grup. L'activació de la fase 3 del protocol els permet fer sessions amb un màxim de 10 jugadors sobre el terreny de joc. Anem a veure com pinta el dia avui pel que fa al temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs avui tindrem un temps pràcticament estiuenc. Ara mateix, això sí, fa fresqueta, sobretot a l'interior de Catalunya. També bufa una mica de vent a zones elevades, cap a les Terres de l'Ebre, aquí ha d'anar afluixant, i en canvi durant tota la jornada bufarà la tramuntana al nord de l'Alt Empordà. En conjunt, el temps a força assolellat fins a migdia, a partir de llavors creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, l'interior del quadrant nord-est. Aquests núvols s'aniran estenent a les comarques de Barcelona i de Girona, però no deixaran pluja, només a les zones més altes del Ripollès podrien caure 4 gotes. La temperatura ha d'anar pujant i força. De fet, avui a molts punts de Catalunya arribarem fins als 24-25 graus, fins i tot es pot fregar als 29 a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, que vagi bé, molt bon dia. I ara fem un cop d'ull al trànsit. Com estan les carreteres a aquesta hora des del RAC? Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix hi ha diverses incidències que dificulten el trànsit. Està tallada a la C35 a Santa Maria de Palautordera en tots dos sentits per culpa d'un accident. També s'observa circulació intensa en l'ús del Papiol entre l'AP7 i la B23, i a l'autopista també hi ha trànsit intens, petites retencions que es formen ara a la Jonquera en direcció França. Per acabar aquest llistat d'incidències, recordem que es dona pas alternatiu a la TP2335 a Solivella per culpa de les esllavissades que hi va haver ahir pel matí. Pel que fa al volum del trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, també vam registrar ahir un repunt i la quantitat de vehicles ja va arribar al 30% del volum que hi havia abans de l'estat d'alarma. Veurem si continua aquesta dinàmica en els propers dies com a conseqüència d'entrada en vigor de la nova fase. Per acabar, recordem que continuarà havent-hi controls de mobilitat i que es mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguint actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Pas més en la desescalada. El Departament de Salut proposa que Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud puguin passar la fase 1 dilluns vinent. Tot plegat després que en les últimes hores hagin entrat en una etapa amb menys restriccions, sobretot pel que fa al comerç. Salut, el que ha fet ha estat enviar la nova proposta al govern espanyol, on també li demana que el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran avancin cap a la fase 2 el mateix dilluns.
Hi ha dos factors que han estat claus per considerar que és un bon moment per avançar d'una fase a una altra, especialment en el cas de la capital catalana i les regions metropolitanes. El primer, la constatació que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic, o sigui, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva. I segon, el fet que ja faci més dies que s'hagi impulsat la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR a l'atenció primària. Escoltem els arguments de la consellera de Salut, Alba Vergés, i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Es consolida un decreixement en el nombre de casos nous d'aquesta epidèmia, cosa que és una molt bona notícia, malgrat hem de tenir i continuem tenint totes les precaucions i la prudència, i m'agrada també remarcar això. Hem intentat sempre treballar amb aquesta prudència, però anar mirant dia a dia aquests indicadors.
Això vol dir novetats importants, com que puguin obrir les terrasses de bars i restaurants, una mesura molt desitjada pel conjunt de la ciutadania. També un altre fet molt important, que és que puguin haver-hi petites reunions de fins a 10 persones de retrobament.
D'altra banda, la consellera Alba Vergés no ha tancat la porta tampoc a demanar que alguna de les fases previstes sigui més curta en alguns territoris si considera que hi ha les condicions idònies.
Abans d'aquests escenaris de futur, repassem com han estat les primeres hores d'algunes capitals catalanes en els diferents estadis de desescalada que han estrenat. Comencem, per exemple, per Lleida, la ciutat ara mateix més gran en fase 1. Una informació que ens dona el David Figuerola des de Lleida Televisió.
Després de molts mesos amb la persiana baixada, l'eix comercial de Lleida de mica en mica torna a cobrar vida. Per a molts comerciants, aquest fet els suposa un alleujament.
Un descans, perquè podem tornar més o menys amb una certa normalitat i a fer la feina que a nosaltres ens agrada.
I avui, doncs, bueno, amb moltes ganes, totes les que han pogut obrir, i la gent, doncs, pot ser encara el mateix, vull dir, encara va una mica d'incertesa.
Fins ara els comerços podien obrir amb cita prèvia, però per a molts això no era suficient. També creuen que la gent té ganes de sortir després de tant temps tancada a casa.
La gent ha estat molt de temps tancada sense poder sortir, sense poder comprar, i ara crec que quan puguin sortir sortiran amb ganes de comprar.
La fase 1 per a molts establiments suposa el primer pas per tornar a la normalitat.
El pas a la fase 1 ha estat molt ben rebuda a les ciutats més petites, com per exemple el cas d'Olot, a la comarca de la Garrotxa, on les terrasses han registrat una bona afluència de públic. Ens ho expliquen els companys d'Olot Televisió.
Els bars i restaurants poden obrir les seves terrasses amb el 50% del seu aforament. Per garantir-ho, a Olot i molts altres municipis garrotxins es deixa els establiments ocupar més espai públic del que els estava assignat per incentivar la seva recuperació econòmica mentre durin les restriccions. Per primer cop i amb l'arribada de la fase 1, els establiments d'hostaleria han pogut tornar a donar servei des que va començar l'estat d'alarma pel coronavirus. Ho han de fer en terrasses a l'aire lliure i amb taules distanciades per prevenir nous contagis. La mesura ha suposat un respir pel sector.
Tots els bars estan plens, vull dir, estem bastant contents. Vull dir, la iniciativa ha estat bona, encara que només sigui un aforament més limitat per ser dilluns al dematí. La gent respon amb seny, amb precaució, i estem bastant contents.
A més, hi ha molta gent que esperava l'obertura de les terrasses i de seguida han volgut asseure's un moment sols o en bona companyia.
I on ja tenen certa experiència amb això de la fase 1 és, per exemple, a Reus. Aquesta, de fet, ja és per ells la segona setmana en què el confinament s'ha pogut relaxar a la capital del Baix Camp. Anem en directe cap allà per conèixer com estan vivint, per exemple, els comerços, aquesta tornada a l'activitat. Ells porten molt més rodatge. Anem a veure que ens ho expliquin els companys de Canal Reus, Ariadna Escoda i Axel Gavàs. Ariadna, què tal? Molt bon dia. Què ens expliques?
Molt bon dia. Doncs nosaltres som, com bé dèieu, a la plaça del Mercadal, al cor de la ciutat, de la capital del Baix Camp, on encara és molt d'hora per començar a veure cert moviment en aquesta segona setmana de la fase 1, una segona setmana que s'encara amb moltes ganes, de la mateixa manera que s'encarava la setmana passada. De moment, el que podem veure és que les terrasses comencen a muntar-se, esperant els primers clients, però és que els bars no són els únics, com bé dèieu, que han començat a obrir, sinó que també els petits comerç, un dels motors d'aquesta ciutat, també està a punt d'aixecar la persiana. Nosaltres tenim ara mateix a la presidenta de la Unió de Botiguers de Reus, la Meritxell Barberà, a qui li volem preguntar, primer de tot, quina és la valoració d'aquesta primera fase, aquesta primera setmana. Com ha anat?
Hola, molt bon dia. Doncs bé, aquesta setmana la veritat és que hem tingut bastanta afluència de persones a les botigues i ha estat una bona setmana en quant a nivell de vendes, si bé és molt aviat per valorar com anirà, hem d'esperar també les properes setmanes per veure com anirà evolucionant les vendes.
Uh-huh. Amb aquesta primera fase heu hagut d'aixecar la persiana amb uns costos afegits, unes inversions que ens agradaria saber en què han consistit.
Mira, els botiguers hem fet un gran esforç. Hem fet un gran esforç per tenir les botigues 100% segures, ja sigui gels i mascaretes, uh-huh. que això sempre ho portem nosaltres, però també convidem els clients a que es posin gel a l'entrar i al sortir sí. de la botiga. També hi ha hagut, depèn del volum de la botiga, hi ha hagut botigues que han hagut de posar mampares, sí. i clar, tot això ha sigut un cost afegit que hem hagut d'assumir nosaltres, però que preferim això perquè el més important, el que tenim molt clar, és que és la seguretat de les persones.
Uh-huh. I els clients com ho han agafat? Com està la reacció? Tenien ganes de venir?
Sí, sí, tenien ganes de venir. Veiem que sobretot el dilluns, dimarts, els primers dies, molta afluència de gent als carrers, la gent tenia moltes ganes de sortir al carrer, de venir a comprar a les botigues, per tant, amb això fem una valoració molt positiva d'aquesta setmana.
Uh-huh. Durant el confinament, les vendes per internet no s'han aturat, com en altres països, com per exemple França, que van dir en plataformes grans només es poden comprar productes essencials. No ha estat el cas aquí. Com us ha afectat a vosaltres?
Correcte. Això és un greuge comparatiu, no? Quan està permès el comerç per internet i la botiga física no, doncs evidentment nosaltres en som els perjudicats. Però el que sí que hem de veure és com una oportunitat perquè ens ha posat al davant la porta de la digitalització. Ara ja és necessària la transformació digital de les botigues, ja no és una opció, gairebé és una obligació. Per tant, amb això estem, hem donat des de la Unió de Botiguers moltes eines als comerços perquè es puguin digitalitzar, perquè creiem que és una eina necessària de cara al futur.
Uh-huh. Un altre tema que també se n'ha parlat molt han estat el tema de les rebaixes. Després de totes les polèmiques que hi ha hagut envers el govern espanyol amb aquesta qüestió, finalment s'ha decidit que sí que es poden fer. Quina és la valoració que en feu des de la Unió de Botigues de Reus?
Doncs també un altre greuge comparatiu que teníem envers el comerç físic, el comerç de proximitat. No s'entenia que es poguessin fer rebaixes al comerç online sí. i, en canvi, no es poguessin fer rebaixes al comerç físic, amb l'estoc que hi ha de les botigues que no han pogut vendre per aquests dos mesos de confinament. Per tant, estem contents que finalment això s'hagi revocat i hagin tirat enrere i ens permetin fer rebaixes als comerços físics també.
I, finalment, hi ha esperança de cara a les futures fases de recuperar una miqueta aquesta normalitat?
Esperem que mica en mica es vagi recuperant la normalitat. Ja veiem que ja les persones tenen ganes de sortir al carrer i ja et dic, com te deia abans, haurem de veure l'evolució de les properes setmanes, per veure si el comerç també estem... No? Que tenim un bon nivell de vendes, però bueno, en principi aquesta setmana passada ha sigut positiva.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Meritxell Barberà, presidenta de la Unió de Botigues d'aquí de Reus. Ens quedem amb aquesta valoració, amb aquestes paraules. Nosaltres ens quedem doncs aquí a Reus, a la capital del Baix Camp.
Per tant, una capital del Baix Camp, una ciutat de Reus que també es va llevant a poc a poc, aquestes terrasses ja preparades per començar a rebre els clients. Fa ja uns quants dies que esteu en aquesta fase 1, per tant, ens hem d'anar mirant com va evolucionant tot plegat i ens serviu d'exemple pels que encara estem en aquest cas a la fase 0 i mig. Ariadna, Axel, moltíssimes gràcies, que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
L'ús de les mascaretes serà obligatori als espais tancats i al carrer sempre que no sigui possible garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. Així s'ha acordat a la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat amb les comunitats autònomes i responent a una petició expressa de la majoria de presidents. Una ordre ministerial regularà en els pròxims dies aquesta mesura que s'afegeix al caràcter obligatori de la mascareta al transport públic. El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, tot i que insisteix en que no es pot abaixar la guàrdia, s'ha assegurat que estem en una fase de baixa transmissió del virus.
Ahora mismo estamos también en una fase de muy baja transmisión. Y gracias a todos lo hemos conseguido y estamos ya llegando a la parte final. Aún nos va a costar un poquito, pero estamos ya en la parte final. Con lo cual tenemos que entender que el virus ahora mismo aunque en algún momento hubiera podido estarlo, que ya les digo que no lo hubiera estado como alguna gente se ha pensado, ahora mismo es incluso mucho menos probable que esté presente en el ambiente.
I un dia més hem de repassar les estadístiques. Després de 5 dies per sota de les 100 defuncions, Catalunya ha registrat en les darreres hores 112 noves víctimes mortals per coronavirus. I també s'ha detectat un error en la manera d'interpretar els resultats d'un dels laboratoris que analitza les PCRs. Havia inflat en més de 3.000 casos la dada de contagis. Ens amplia la informació la Diana Bermejo.
Nova pujada del nombre de morts a Catalunya. 112 persones han perdut la vida i la xifra global de defuncions se situa en 11.666. La xifra de contagis és de 60.148, una dada més de 3.000 casos inferior a la que s'havia publicat ahir. El Departament de Salut ha reconegut un error en la manera de classificar els resultats d'un laboratori. Així, les dades que s'havien facilitat no eren correctes i la xifra de contagis confirmats per PCR era menor. Per segon dia consecutiu s'han registrat menys de 100 defuncions a Espanya. Recordem que no són xifres comparables a les de Catalunya, ja que les dades que facilita Sanitat són de 24 hores abans. I, a més, només compten les defuncions confirmades en prova. Pel que fa als contagis diaris, s'han situat en 285 i la xifra de nous pacients ingressats a l'UCI és de 15 persones. Al món, amb 4,7 milions d'infectats, els Estats Units, Rússia, el Regne Unit i Brasil són ara els països amb més contagis. De la llista dels 6 més colpejats, Itàlia i el Regne Unit són els que tenen més mortalitat en funció dels casos positius reportats.
Mentrestant, el govern vol dibuixar el mapa de la immunitat a Catalunya i per això té previst fer més d'un milió de testos serològics. Es volen fer proves al personal sanitari d'arreu de Catalunya i a d'altres professionals essencials no sanitaris que hagin pogut tenir risc de contagi. La informació és de Montcarvajal.
El Departament de Salut farà 1,5 milió de testos serològics per saber quantes persones han superat la Covid-19 i han generat anticossos. Ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés.
De quina manera? Doncs la gent s'ha immunitzat i, per tant, té aquests anticossos i, per tant, amb diferents estudis de seroprevalença que posarem a disposició del nostre país, calculant doncs, que podrem posar a disposició 1,5 milió de testos en diferents estudis i que ara tenim la capacitat per fer totes aquelles proves necessàries per diagnosticar i detectar ràpidament tots els casos que es puguin donar, els greus, però també els lleus des de l'atenció primària amb aquest sistema que hem muntat ara per fer la detecció de casos i el seguiment de contactes.
Es tastarà els 170.000 sanitaris i es prendran mostres a diversos col·lectius, entre ells Mossos i policies locals. L'objectiu és fer un mapa de l'evolució de l'epidèmia i conèixer les diferències entre zones, edats i professions. Els estudis es faran en diverses onades.
La Diputació de Barcelona mobilitzarà 1.000 milions d'euros per la reactivació econòmica i social dels municipis de la província afectats per la crisi provocada per la Covid-19. Un pla que conté ajuts imminents per valor de 100 milions d'euros i línies de suport pels propers 3 anys per un import de 900 milions més. Ens ho explica el nostre company Jordi Casino.
L'objectiu del pla és garantir la solvència dels ajuntaments, reforçar l'atenció a les persones més vulnerables i reactivar el teixit econòmic, social, esportiu i cultural dels municipis de la demarcació de Barcelona. Tot plegat per evitar que cap poble o ciutat i, per tant, cap territori o ciutadà es quedi enrere. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, destaca el gran esforç econòmic que estan fent i que faran.
No passarem a la història per estalviar recursos ni per estalviar esforços. Volem donar tot el que la Diputació i la institució pot donar a tota la demarcació per reactivar l'economia i també la reactivació social que necessitem a la nostra demarcació, que cap persona ni cap territori pugui quedar enrere.
Els plens s'aprovaran al proper plenari de la Diputació i amplien les 30 mesures fetes fins ara per aquest organisme supramunicipal.
De la seva banda, l'Associació Catalana de Municipis té previst reclamar en la propera reunió bilateral amb el govern català un fons extraordinari per afrontar la reactivació socioeconòmica des de la proximitat. El president de l'entitat municipalista, Lluís Soler, considera que els ajuntaments han d'impulsar la sortida de la crisi amb aquests fons, juntament amb la possibilitat de poder utilitzar el superàvit del 2019 i els romanents positius d'anys anteriors.
aquesta primera comissió bilateral amb el govern de la Generalitat, l'Associació Catalana de Municipis reclamarà un fons de cooperació local extraordinari per poder fer front pues, a aquestes greuges dels ajuntaments, però també per a fer front a les accions que haurem d'emprendre en les properes setmanes. Això sense detriment també d'aquest fons estatal que reclamem.
El Consell de Ministres té previst aprovar avui la que podria ser l'última pròrroga de l'estat d'alarma amb la intenció que aquest cop s'allargui durant un mes. La idea del govern espanyol és que arribi fins al 5 de juliol per incloure la desescalada. Per aconseguir demà la validació al Congrés necessitarà de nou, com a mínim, el suport de Ciutadans i del PNB. Pel que fa a Esquerra, de moment es manté en el no per la falta de competències de la Generalitat en tot aquest procés. Tot plegat, mentre en les últimes hores la vicepresidenta Carmen Calvo ha comparegut a la Cambra Baixa per justificar precisament la gestió de l'estat d'alarma.
L'estat d'alarma era la millor eina per gestionar la crisi del coronavirus, segons la vicepresidenta Carmen Calvo. Des del govern asseguren que han satisfet fins al 80% de les peticions de les comunitats autònomes i que la nova pròrroga serà diferent i gradual.
Radicalmente diferente por cuanto lo único que pretende es acompañar hasta el final la desescalada en sus cuatro fases.
Tant Laura Borràs de Junts per Catalunya com la republicana Carolina Tellechea van tornar a criticar la centralització de la gestió.
Lo cierto es que no era necesario aplicar el artículo 116 como si fuera un 155 centralizando competencias.
Corresponde al poder ejecutivo en Cataluña, es a la Generalitat, la gestión de sus competencias. Es el gobierno quien tiene una legitimidad democrática en la toma de decisiones.
L'horitzó del final de l'estat d'alarma i el desescalament és a finals de juny per a la majoria i a principis de juliol per a Barcelona i Madrid.
El Banc d'Espanya ha reclamat un acord polític de llarga durada per impulsar reformes estructurals i ajustos fiscals que permetin combatre el greu impacte del coronavirus en l'economia del país. Entre les solucions que planteja a mig termini, retallades en partides pressupostàries superflues i pujades d'impostos per anar reduint el dèficit progressivament. Tot plegat en un context d'alentiment en l'activitat econòmica que ja es comença a notar en diferents mercats, com per exemple l'immobiliari.
El sector immobiliari ha entrat en paràlisi. En aquests darrers dos mesos gairebé no s'han venut pisos i els pocs moviments que s'han fet és perquè s'havien negociat abans de la pandèmia. Això ha comportat conseqüències per les immobiliàries de l'Hospitalet.
Clar que ens ha afectat. La nostra oficina està tancada, els nostres ingressos s'han vist reduïts en un 70%, només estem facturant per administracions verticals, que són els lloguers als propietaris. Tenim un ERTE a la empresa, per tant, hi ha incertesa.
Aunque las agencias inmobiliarias nos estamos transformando digitalmente para poder ofrecer a nuestros clientes herramientas como tours virtuales, fotografías y poderles dar un poquito más de herramientas digitales, para nosotros la atención personalizada y presencial es imprescindible.
Segons els experts, es calcula una baixada de preus d'entre el 10 i el 15%.
Avui arrenca la preinscripció escolar de manera presencial als centres educatius de tot Catalunya, una modalitat que s'allargarà fins divendres quan es tancarà tot el procés iniciat la setmana passada per via telemàtica. El Departament d'Educació ha enviat equips de protecció als centres per garantir la seguretat durant tot aquest tràmit. I, per cert, encara en l'àmbit educatiu, la selectivitat s'allargarà finalment un dia més per complir amb les mesures sanitàries de seguretat. D'aquesta manera, les proves d'accés a la universitat es faran els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol. Això permetrà una nova distribució de les franges horàries. El sector cultural viu moments de molta incertesa amb ajornaments de festivals, concerts i la incògnita per com celebrar i organitzar les festes majors que són típiques de l'època d'estiu. Empreses i grups del sector s'adapten per afrontar una situació que no és fàcil en cap sentit. Ens amplia la informació l'Abril Chinchilla des de Televisió del Ripollès.
Arriba el bon temps i la temporada de festes majors, festes populars i concerts. Des d'Espectacles del Ripollès ja comencen a adaptar la seva oferta a les noves normatives per poder apropar el gaudi als espectadors i que els professionals que es dediquen al món de la cultura puguin continuar treballant després d'haver ofert molt de contingut de manera gratuïta aquests dies.
tres opcions. La primera, l'streaming. Com ja n'heu pogut anar veient, aquests dies del confinament hi ha hagut molta varietat. Segona opció, també tenim els espectacles itinerants, amb el públic des dels balcons i finestres, o itinerants amb diferents parades a diferents places o punts marcats de la població. I com a últim, també tercera opció, tenim espectacles estàtics amb aforaments reduïts i controlats.
A partir d'ara també es contractarà personal que garanteixi la seguretat cívico-higiènica durant els espectacles.
Un personal de seguretat que s'ocupa de prendre la temperatura dels assistents, marcar les distàncies de seguretat, controlar l'aforament.
També hi haurà espectacles que no patiran masses canvis, com els de Magí o els de circ, on els espectadors estan asseguts i es podrien respectar les distàncies.
El retorn de les lligues professionals està cada cop més a prop. Amb el protocol 3 activat, els equips tenen llum verda per reprendre els entrenaments en grup. És una crònica de Marta Casas.
Amb distància de seguretat, estrictes mesures de desinfecció i la limitació d'un màxim de 10 jugadors alhora sobre el terreny de joc. Així és com han recuperat una certa normalitat els equips de futbol professional, fent un pas més cap a l'esperat retorn de la competició. Per complir amb la reglamentació en aquesta primera sessió, el Barça va dividir la plantilla en dos grups que van exercitar-se en horaris diferents, mentre els porters van continuar fent treball individual. Dos mesos després, sobre la gespa, es van poder tornar a veure rondos, triangulacions i jocs de posició, una imatge que també es va repetir a la ciutat esportiva d'Ani Harke, on l'Espanyol va reprendre el treball grupal amb tres grups diferents i sota les indicacions d'una Abelardo que no es va treure en cap moment la mascareta. La mesura s'aplica també als equips de bàsquet de la Lliga ACB. Ni Barça ni Joventut, però, han volgut per ara canviar la dinàmica i continuen amb les sessions en solitari.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos. Però si hi ha una cosa que no canviarà mai, és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
El silenci no em deixa escoltar, perquè tornes si per mi tu encara no has marxat. És més fàcil si tu estàs aquí, senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort, pintarem l'esperança. De mil i un colors, de mil i un colors, que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda per viure, que tot està per fer i tot és possible si estem junts, junts. Grans mentides es tornen veritat. Sol ho busques, però per mi fa temps que ho has trobat. Una nit tenim per fer-nos grans. Senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort. Pintarem l'esperança. De mil i un colors, de mil i un colors, que tot està per fer i tot és possible. Ens burlarem el temps que ens queda. fàcil, no és fàcil aguantar que una mà sobre l'altra i l'altra ens farà recordar.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Bon dia. Salut demana al govern espanyol que Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud passin dilluns vinent a la fase 1 de desconfinament. Una data, la del 25 de maig, en què també vol que entrin a la fase 2 al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran. Aquesta declaració d'intencions ha coincidit amb les primeres hores de rebaixa de restriccions a la capital catalana i gran part de l'àrea metropolitana, on s'ha reactivat el comerç sense cita prèvia, com ja passa a la resta del país. En paral·lel, les primeres imatges d'afluència a les terrasses s'han pogut veure ja als carrers de ciutats com Lleida, Girona o Igualada. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa, la d'aquest dimarts 19 de maig, que també ens deixa altres informacions, com per exemple que les mascaretes seran obligatòries en espais tancats i al carrer quan no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. Una ordre ministerial ho regularà els pròxims dies i s'afegirà a la normativa del transport públic, on ja està prohibit viatjar sense aquesta protecció. Nou repunt amb 112 persones mortes per coronavirus a Catalunya. Es trenca així una tendència de 5 dies seguits per sota del centenar de víctimes. Pel que fa als positius, se n'acumulen poc més de 60.000 després que Salut hagi reconegut un error de còmput de 3.000 casos que en realitat no ho eren. Salut farà 1 milió de testos serològics per tenir una fotografia sobre la immunitat del coronavirus a Catalunya. Un primer estudi del govern espanyol apuntava que un 6% de la població ha desenvolupat anticossos. I la Diputació de Barcelona injectarà 1.000 milions d'euros per la reconstrucció econòmica i social dels seus municipis arran de la crisi del coronavirus. Amb aquest pla, que s'allargarà durant els pròxims 3 anys, es vol garantir la solvència dels ajuntaments i també reforçar l'assistència a les persones més vulnerables. En parlarem d'aquí uns minuts amb la seva presidenta, Núria Marín. A partir d'avui fins divendres es pot fer la preinscripció escolar de manera presencial per a les etapes d'infantil, primària i ESO. Educació ha enviat material de protecció als centres per garantir-ne la seguretat. Pas més en la desescalada, el Departament de Salut proposa que Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud puguin passar a la fase 1 dilluns vinent. Tot plegat després que en les últimes hores hagin entrat en una etapa amb menys restriccions, sobretot en el comerç. Salut ha enviat la nova proposta al govern espanyol, on també li demana que el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran avancin cap a la fase 2 el mateix dilluns.
Hi ha dos factors que han estat claus per considerar que és un bon moment per avançar d'una fase a una altra, especialment en el cas de la capital catalana i les regions metropolitanes. El primer, la constatació que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic, o sigui, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva. I segon, el fet que ja faci més dies que s'hagi impulsat la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR a l'atenció primària. Escoltem els arguments de la consellera de Salut, Alba Vergés, i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Es consolida un decreixement en el nombre de casos nous d'aquesta epidèmia, cosa que és una molt bona notícia, malgrat hem de tenir i continuem tenint totes les precaucions, i la prudència, i m'agrada també remarcar això. Hem intentat sempre treballar amb aquesta prudència, però anar mirant dia a dia aquests indicadors.
Això vol dir novetats importants, com que puguin obrir les terrasses de bars i restaurants, una mesura molt desitjada pel conjunt de la ciutadania. També un altre fet molt important, que és que puguin haver-hi petites reunions de fins a 10 persones de retrobament.
D'altra banda, la consellera Alba Vergés no ha tancat la porta tampoc a demanar que alguna de les fases previstes sigui més curta en alguns territoris si considera que hi ha les condicions idònies.
Abans d'aquests escenaris de futur, volem repassar com s'han viscut aquestes primeres hores de desescalades a diferents parts del territori. Comencem, per exemple, amb el que ens expliquen els nostres companys de Televisió de Girona.
Els comerços del centre de Girona comencen a recuperar el seu horari habitual en l'inici de la fase 1 i els locals que han decidit obrir ja no tenen les persianes mig baixades o les portes tancades.
Ja ens imaginàvem poder obrir la setmana passada, vam dir que esperar-nos una setmana més i després de dos mesos d'estar tancats al negoci tancat i tancats a casa, amb il·lusió.
Quan Girona encara no va passar la fase 1, els comerços van haver d'organitzar-se amb cita prèvia. Una mesura, però, que no va acabar de reactivar la dinàmica habitual.
La veritat és que la gent que ha vingut i ens ha demanat la cita prèvia ha sigut molt poca, no? Ha sigut, em sembla que han vingut dues persones, tres persones, no? Bueno, ha sigut un mecanisme per donar més facilitat a la gent, encara que tinguéssim les botigues tancades, però que realment el que tindrà importància és a partir d'ara.
Tot i que diversos comerços ja han obert del tot les portes, alguns encara segueixen amb la persiana baixada, per esperar a veure com evoluciona aquesta primera setmana en fase 1 i d'inici la tornada de la normalitat.
El pas a la fase 1 també ha estat molt ben rebut a ciutats que són més petites. És el cas de Balaguer, per exemple, a la Noguera, quan ahir les terrasses van reobrir després de dos mesos i es van trobar amb una bona acollida per part dels clients. Ens ho explica l'Alba Casas en aquesta crònica de Televisió de Balaguer.
Amb l'entrada a la fase 1 de desconfinament, els bars del municipi han pogut obrir les seves portes, molts d'ells després de dos mesos aturats sense poder oferir cap tipus de servei.
Com és un bar, no hemos podido hacer nada, ni trabajar, ni abrir al público, hasta que no pasábamos a la fase 1, como es hoy. El ayuntamiento nos ha facilitado poner las mesas en una separación de un metro, dos metros aproximadamente, para así evitar los contagios.
Extremant les mesures d'higiene i mantenint la distància de seguretat entre les taules, els bars han pogut tornar a la rutina, tot i que de moment només amb el servei de terrassa i preparant menjars per emportar. Tot i les restriccions, les terrasses s'han omplert de gent que ha aprofitat aquesta mesura per recuperar converses pendents amb amics i tornar a una aparent normalitat.
I a la regió sanitària de Barcelona, així com a l'àrea metropolitana nord i sud, a l'espera del possible pas a la fase 1 el proper dilluns, ahir començaven les mesures de desescalada. S'iniciava la que ja s'ha batejat com a fase 0,5. Passem pel Vallès. Anem a veure com es va viure aquesta primera jornada, per exemple, a una de les cocapitals del Vallès Occidental, a Terrassa.
Força moviment al carrer el primer dia de la fase 0 ampliada. Aquest dilluns la majoria de comerços eren tancats. Els que han aixecat la persiana ja ho feien la setmana passada amb cita prèvia.
S'assembla molt al que estàvem fent la setmana passada. És a dir, que nosaltres, tot i que hi havia cita prèvia, doncs la gent s'havia d'esperar fora i a mesura que el venedor va acabant amb algun dels clients, doncs anem a fora i agafem el següent que ens toca.
Almenys que comencem a arrencar mica en mica i que el petit comerç sobrevisqui. I no sé com anirà, la veritat, però estem positius i estarem aquí esperant els clients i els atendrem també com sigui possible.
Al recinte firal es continuen lliurant mascaretes als comerços de la ciutat i als professionals que tenen contacte obligat amb el client, com perruqueries o fisioterapeutes. En lliuren una per cada 10 treballadors. L'obertura de comerços sense cita prèvia és la part més visible de la fase 0,5.
La Diputació de Barcelona mobilitzarà 1.000 milions d'euros per la reactivació econòmica i social dels municipis de la província afectats per la crisi provocada per la Covid-19. Un pla que conté ajuts imminents per un valor de 100 milions d'euros i línies de suport pels propers 3 anys per un import de 900 milions més. En volem saber una mica més i per això parlem i saludem ja a la presidenta de la Diputació de Barcelona, la senyora Núria Marín. Senyora Marín, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estem?
Com esteu? Molt bé. Molt bé, molt bé.
Igualment, 1.000 milions d'euros és una partida important i d'aquests 100 amb efectes immediats, disponibles, com qui diu, de forma efectiva ja. A on aniran a parar aquests 100 primers milions? Quines són les prioritats?
Doncs aniran a parar primer i més important als municipis, als ajuntaments, als ciutadans, en definitiva, perquè és la millor manera, no, d'ajudar a les administracions que hem estat, no, que continuem estant, no, a primera línia, per ajudar, doncs, a, sobretot als col·lectius més vulnerables, per ajudar a petita mesura, no, però amb el nostre granet de sorra, per ajudar també al comerç, al petit comerç, que ho està passant, ho ha passat molt malament. I en aquest sentit, doncs, tal com ahir explicàvem, estem posant a disposició de forma ja immediata 100 milions d'euros amb aquest pla de xoc, li hem posat aquest nom, en el que volem, doncs, d'alguna forma repartir-ho entre els ajuntaments perquè puguin invertir en totes les despeses extraordinàries que han tingut que fer front, no?, amb el tema social, amb l'àmbit de les polítiques socials. Recordem, doncs, l'increment que s'ha produït a la nostra província en el tema de les teleassistències, en el tema de la cura, no?, de les persones més grans. També un programa que li hem dit, no?, Cap Municipi Enrere, que és per ajudar, doncs, a totes aquests municipis que han tingut també despeses extraordinàries, des de comprar ordinadors portàtils. Sabeu que la majoria de les plantilles municipals i de la pròpia Diputació estan treballant des de casa. Això ha significat, amb una bona mesura, no?, que hem tingut que millorar tot el que és el tema tecnològic. Per tant, en alguns municipis han tingut que comprar tecnologia per oferir als seus treballadors, també inversions de material. Recordem, no?, ara parlem no parlem tant dels EPIs, parlem de les mascaretes, però és cert que durant les primeres setmanes d'aquesta crisi sanitària, no?, molts municipis han tingut que fer front a aquesta compra d'EPIs per donar servei als propis treballadors. Moltes vegades ha estat la pròpia Diputació la que ha fet arribar aquest material, però també hi ha hagut municipis que ho han distribuït entre les residències de gent gran, que també sabeu que ha estat un dels equipaments de país, no?, que ha sofert aquesta manca de material, i des de la Generalitat no va fer front inicialment, i van ser, no?, molts municipis els que vam col·laborar. També amb 10 milions d'un programa que és millorar els camins. Penseu que la connectivitat, no?, és fonamental en aquests moments. Hi ha molts poblets de la província que encara no tenen aquesta fibra òptica i, per tant, no volem que es produeixi aquesta bretxa digital. Per tant, aquí també hem obert aquesta línia, no?, d'ajuda. I dos partides importants per reactivar l'economia. Una, per reactivar-la des d'un punt de vista de l'ocupació, per tant, des de millorar els serveis que els municipis podem tenir en aquests moments per als serveis locals d'ocupació, per tant, per incrementar les plantilles, reforçar aquesta atenció a les persones que s'han quedat sense feina. També els mercats s'han reinventat, han fet una molt bona feina durant aquests dos mesos de confinament, en el que també han estat repartint, no?, el menjar a domicili, han utilitzat la tecnologia. Per tant, aquí també volem oferir un reforç i una ajuda, i en general a les empreses, a donar suport als autònoms, als pimes, a través dels ajuntaments. I per altra banda, també la reactivació sociocultural, en el que volem potenciar tot el que és cultura, tot el que és esports, tot el que és el tema educatiu, un tema molt important en el que tenim, pensem que tenim uns 90.000 nois i noies que volem que tots tinguin les mateixes oportunitats, i per tant no volem que ningú es quedi enrere a nivell general, però també molt especialment entre els més petits i entre la gent més gran. Però en tot això és el que invertirem, no?, en aquesta reactivació econòmica: 60 milions, 30 per als temes socioculturals i els altres 30 per reforçar l'economia local en general i també l'ocupació.
Senyora Marín, amb aquesta injecció de diners, amb aquest oxigen que donarà per moltes àrees, perquè tot ha quedat tocat amb aquesta crisi que és tan brutal i que no havíem viscut mai nosaltres, un dels punts forts que té la Diputació de Barcelona és precisament la gestió de l'atenció a la gent gran, l'atenció a aquelles persones més vulnerables, sí, i que segurament tenen menys recursos. Precisament una gent gran que ha estat posada en el punt de mira en tota la gestió sanitària que se n'ha fet, sobretot en la gestió geriàtrics, de residències, de gent gran. Què s'ha fet malament, senyora Marín, i quina lliçó podem aprendre de tota aquesta crisi sanitària?
Bueno, nosaltres que vivim, lògicament, no?, totes les gestions des de la proximitat. Nosaltres som la Diputació no deixa de ser una administració local que està en contacte directe amb els municipis i que aquests són els que saben perfectament què està passant al territori. El que va succeir és que no estava perfectament coordinat la gestió, no, de les residències, que depenia de treball, del Departament de Treball, i no estava perfectament coordinat amb Salut, no, que és qui va entomar la gestió d'aquesta pandèmia, d'aquesta crisi sanitària. Aquesta descoordinació va fer que, no, pues, que molts geriàtrics, que moltes residències de gent gran no tinguessin ni el material ni el recolzament amb les persones, no, que treballaven en aquestes residències, i per tant el col·lectiu més feble, que són els nostres majors, que són la gent gran, doncs no van tenir l'atenció que es mereixia, tenint en compte, a més, que aquesta malaltia impacta d'una forma molt més gran, no?, amb la gent doncs, que està en aquests equipaments, perquè és la gent més feble. Per tant, aquí, fins que no es va prendre una decisió, que jo crec que va ser una decisió que va arribar una mica tard, però que finalment va arribar, de passar la gestió de les residències al Departament de Salut, quan no va estar, o sigui, quan va estar tot perfectament coordinat, és el moment en què, en fi, les residències van començar a tenir els elements que necessitaven. Es van fer, doncs, va arribar mica en mica el material, doncs es van substituir, es van reforçar alguns professionals, i també es van començar a fer, doncs, les proves, els tests, no?, per identificar quines persones havien de ser confinades dins d'aquests equipaments. Per tant, bueno, mica en mica, jo crec que sense, perquè sempre pot haver, no, alguna residència concreta i específica en la que hi hagi una situació extrema o difícil, jo crec que hem estat els municipis els que hem estat al seu costat ajudant en tot el que hem pogut, i en aquest sentit també, doncs, una part, no, d'aquests recursos que estem destinant des de la Diputació anirà a pal·liar aquelles despeses que als ajuntaments no els hi pertoca, perquè lògicament això, no, són residències que depenen de l'administració de la Generalitat de Catalunya, però que sí que han fet tot un seguit d'inversions econòmiques en qüestions que volem que els ajuntaments, doncs, els hi puguem retornar.
Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts, i pendents d'aquests milions d'euros que segurament molts ajuntaments estan esperant, perquè segur que els necessiten. Que vagi,
sí,
molt bé.
Estem esperant tots els municipis, i exacte, sense dubte a partir de l'1 de juny, que serà el moment que estarà aprovat ja, no, definitivament aquest pla de xoc, a través del ple de la Diputació, doncs començarem ja a repartir, que això ho necessitem tots. Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia. L'ús de les mascaretes serà obligatori als espais tancats i al carrer, sempre que no sigui possible garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. Així s'ha acordat a la reunió de Consell Interterritorial de Sanitat amb les comunitats autònomes, i responent a una petició expressa de la majoria de presidents. Una ordre ministerial regularà en els pròxims dies aquesta mesura, que s'afegeix al caràcter obligatori de la mascareta al transport públic. I després de 5 dies per sota de les 100 defuncions, Catalunya ha registrat en les darreres hores 112 noves víctimes mortals per coronavirus. I també s'ha detectat un error en la manera d'interpretar els resultats d'un dels laboratoris que analitza les PCRs. Havia inflat en més de 3.000 casos la dada de contagis. En té més detalls la Diana Bermejo.
Nova pujada del nombre de morts a Catalunya. 112 persones han perdut la vida i la xifra global de defuncions se situa en 11.666. La xifra de contagis és de 60.148, una dada més de 3.000 casos inferior a la que s'havia publicat ahir. El Departament de Salut ha reconegut un error en la manera de classificar els resultats d'un laboratori. Així, les dades que s'havien facilitat no eren correctes i la xifra de contagis confirmats per PCR era menor. Per segon dia consecutiu s'han registrat menys de 100 defuncions a Espanya. Recordem que no són xifres comparables a les de Catalunya, ja que les dades que facilita Sanitat són de 24 hores abans. I, a més, només compten les defuncions confirmades en prova. Pel que fa als contagis diaris, s'han situat en 285 i la xifra de nous pacients ingressats a l'UCI és de 15 persones. Al món, amb 4,7 milions d'infectats, els Estats Units, Rússia, el Regne Unit i Brasil són ara els països amb més contagis. De la llista dels 6 més colpejats, Itàlia i el Regne Unit són els que tenen més mortalitat en funció dels casos positius reportats.
Mentrestant, el govern vol dibuixar el mapa de la immunitat a Catalunya. Per això té previst fer més d'un milió de testos serològics. Es volen fer proves al personal sanitari d'arreu de Catalunya i a d'altres professionals essencials no sanitaris que hagin pogut tenir risc de contagi. D'altra banda, des del govern espanyol ja fa una setmana que s'estan fent proves serològiques. Avui, per exemple, es fan a l'ambulatori de les bases de Manresa. Anem fins a aquest punt amb els companys de Canal Taronja Central. Allà ens esperen el Sergi Lladó i la Marta Ripollès. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, aquesta setmana ha començat en aquest cap de les bases de la Fundació Altaia de Manresa la segona tanda de testos serològics per saber si els manresans, uns 60 usuaris de l'ABS del barri antic, han creat anticossos per aquest coronavirus. Com dèiem, Mònica, molt bon dia. Avui comença la segona tanda de testos, per exemple, en aquesta família de Manresa, que és la segona vegada que venen a fer-se les proves. En la primera, ara m'explicaven que van donar negatiu. Els heu de fer el seguiment, no? Són 60 usuaris de l'ABS, han estat escollits de manera aleatòria, no? Com ha anat?
Sí, aquest és un estudi del Ministeri de Sanitat, que l'Institut Nacional d'Estadística ha escollit 36.000 llars, no? Llavors el que s'escolleix és les persones que conviuen doncs en el domicili, no? Com és el cas, doncs és una família. Llavors fa 3 setmanes vam fer la primera onada, que en diem, i ara comencem la segona, no? Perquè el que es vol és veure, doncs, a part de que si s'ha tingut contacte amb el coronavirus, no? Si s'han creat anticossos.
Com funciona això, Mònica? Podem començar sí. El test a la Mabel?
Sí.
Perquè, com dèiem, ja porta experiència, perquè fa 3 setmanes, doncs, sí, que li veu fer el primer test, que a banda d'analitzar la sang, no?, a través d'aquesta punxada, també es fan enquestes sobre com estan passant els darrers dies, no? Si tenen símptomes, no? Com va això, Mònica?
Sí, representa que nosaltres vam fer la primera onada, no? En la primera onada es fa una enquesta, no? Una enquesta que és de l'habitatge i una enquesta de salut. Llavors, amb aquesta enquesta es veu també les sortides que han pogut fer. Llavors, la importància de fer aquesta segona és una miqueta per veure, doncs, en el desconfinament, a veure com està anant, no? Si aquestes persones, que com dius, ells havien donat negatius, doncs han pogut tenir contacte amb aquest coronavirus, no? I veure una miqueta l'eficàcia del desconfinament.
Mm-hmm. De fet, Mònica, heu habilitat una sala aquí al cap de les bases, que de moment és l'únic operatiu en aquests dies d'estat d'alarma. La gent s'ho està prenent bé, aquests voluntaris que venen ajuden a poder saber, veritat, doncs,
sí, veritat,
a contribuir en aquest estudi?
Sí, la veritat és que ajuden moltíssim i gràcies a ells podem tenir una fotografia molt real, no?, de quina és la situació, no?, una miqueta epidemiològica, ja que així veiem, no?, qui ha creat anticossos, qui no ha creat anticossos, i a més això es complementa amb una analítica de sang, no?, per veure el nivell d'anticossos si es mantenen en el temps, perquè aquest és el motiu que es fan diferents onades, no? Llavors, si algú ha estat en contacte i té anticossos, a la segona i tercera onada podem veure si es mantenen en el temps i realment hi ha una immunització, no?
Se sap de seguida si, ara que l'acabes de punxar, a la Mabel, si té el coronavirus, si l'ha passat, si ha creat anticossos, com funciona un cop fet aquesta punxada?
Sí, guaita, el que el test ens diu són 3 coses, no? La primera ratlleta, el que ens diu si és el test és vàlid. Això com se sap? Doncs si la sang és suficient i el reactiu que hem posat és eficient, no? Llavors ens surt una segona ratlla, que no sé si ho podeu veure, que és l'IgG. Això que vol dir és que si la persona ha tingut contacte amb el virus ha pogut crear les defenses, no?, que diem els anticossos. I llavors hi ha la tercera ratlla, que és l'IgM, que això vol dir que en aquest cas ella tindria el virus en aquests moments. Val? En aquests moments ella tindria el coronavirus. Val? Moltes vegades què passa? Ens hem trobat que és asimptomàtic, per això és la importància de fer els testos, no? Perquè si així podem trobar aquelles persones que el tenen actiu sense símptomes, podem aïllar-ho, no? Llavors, bueno,
i ara hem d'esperar o...?
10 minutets, no sé si ens donarà temps.
Tarda 10 minutets.
10 minutets.
Per saber aquesta segona vegada si la Mabel, doncs, ha creat anticossos, com dèiem, m'ha explicat abans que el primer test que vam fer va sortir que no. Dèiem que són, ja per últim, 60 usuaris de l'ABS del barri antic de Manresa. triats de manera aleatòria per l'Estat espanyol, pel Ministeri de Salut, Mònica, però digues, venen per llars, no?, per gent que conviu en un mateix domicili. Suposo que us trobeu, no?, des de famílies de 3 persones, a altres que potser només és un, a altres que potser són 5,
no? Sí, i totes les edats. Ens trobem des de nens petits de 17 mesos fins a persones grans de més de 80, la més gran tenim 92, no? Llavors, agraïm molt la participació, no?, perquè, clar, és un fet, doncs, que, bueno, sabem sobretot per la canalla, no?, que fa una miqueta de por als pares, però realment això, doncs, a nivell sanitari és molt important.
Doncs ja ho has vist, Vanessa, aquesta és la situació ara mateix en aquesta sala del CAP de les Bases de Manresa, que continuen les proves, en aquest cas la segona tanda de testos serològics d'aquest estudi del Ministeri de Salut, en el qual hi participa la Fundació Altaia de Manresa.
Doncs ens ha agradat molt de poder veure aquesta prova en directe. Això sí, ens quedarem amb la incògnita de quin és el resultat de la prova que li han fet a la Mabel. Ho deixarem aquí, si de cas. Sergi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.
I un últim apunt, en aquest cas d'esports, la Fórmula 1 podria tornar al circuit de Barcelona-Catalunya el 9 d'agost, així ho diu una proposta de calendari filtrat i difós per diversos mitjans de comunicació. La intenció de la Federació Internacional d'Automobilisme passaria per una temporada amb 19 curses i que arrencaria el 5 de juliol amb Àustria, amb dos grans premis consecutius. La cita catalana es disputaria el 9 de juliol sense públic, com sempre, i com es farà a la resta de carreres. I una darrera hora, el Servei Català de Trànsit acaba d'informar que aquest matí ha mort una persona que circulava en patinet per la C35 a Santa Maria de Palautordera. Per causes que s'estan investigant, la víctima ha acabat topant amb un camió. Aquí ho deixem i tornem demà al punt de les 7. Que vagi bé. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Què és un pirosoma? Doncs encara que se li ha catalogat com un animal marí, és en realitat una colònia composta per centenars i de vegades milers d'organismes anomenats zooides, els quals són força curiosos. Cada zooide és capaç de clonar-se a si mateix i agregar-se a la colònia. Es connecta físicament amb els altres, de manera que comparteixen teixits. Així, creixen i creixen tant com sigui possible. Per exemple, s'han arribat a trobar pirosomes de fins a 20 metres de llarg. Així doncs, els pirosomes són com enormes cucs buits, semblants a un mitjó amb una punta tancada i l'interior buit. Generalment no són molt amples, uns quants centímetres, però s'han registrat casos de pirosomes de fins a 2 metres d'amples, tan grans que un ésser humà adult podria entrar al seu interior.
La xarxa.